sempre la ràdio que vam sentir, recordem allò que hem escoltat i allò que ens agrada tornar a sentir. Doncs avui encara una mica més, perquè avui ens acompanya Francina Boris. Francina, hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Francina, amb la qual ja hem estat en més d'una ocasió, i jo espero que aquesta no sigui pas l'última. Francina, et vull presentar a tu i vull presentar als oients de Ràdio Barcelona a un senyor que em sembla que coneixeu i que es diu senyor Teodor Garriga. Senyor Garriga, hola, què tal?
Bona tarda.
Que es coneixen bon dia, vostès? Vaja.
Ens coneixem i vam treballar junts molts anys, eh? I tant que sí que ens coneixem.
I fa uns anys que es coneixen, a més, oi?
I fa molts anys d'això, parlem...
Més de 70.
Carai.
No tant, no sé.
Escolta, sí, el 30.
Bueno, jo no, eh?
Tu no.
No. Jo vaig venir al 35.
Tu vas venir al 35.
Al 35.
Jo hasta el 30 ja estava a Ràdio Associació de Catalunya, que el 29 venia de Ràdio Barcelona.
Els puc preguntar l'edat o seria de mala educació?
No.
Jo és que em sembla que vostès poden presumir d'edat.
Sí, sí.
Senyor Garriga.
Quan s'arriba en aquesta edat, es presumeix una mica de vell. Jo en tinc 92, a vora 93.
I jo en tinc 85, que trobo que són moltíssims.
Ah, sí, sí.
I el goig que fan?
El goig que fem, doncs,
sí.
Mira, el curiós del cas és que almenys jo no me'ls sento i no sé per què.
Jo tampoc, eh?
No tinc la impressió que tingui tants anys. A mi em sembla que no pot ser, però és una realitat, no falla.
A mi això m'anima perquè trobo que treballar a la ràdio rejuveneix. I és que vostès, tots dos, continuen treballant
aquí,
a la ràdio.
Exactament. I és que la ràdio té màgia, eh? Té màgia de debò i estem enganxats. Jo penso que és això, perquè el meu marit moltes vegades em diu però plega, però si a mi m'agrada molt, si a mi m'encanta, si m'ho passo bomba, per què he de plegar?
I tant. I esclar, en tants anys a la ràdio han passat moltes coses.
Moltíssimes.
Fins i tot un període de temps en què no han estat a la ràdio. En el
Exacte.
Cas del senyor Garriga, un llarg període de temps en què
sí.
no va estar a la ràdio. Van ser els anys d'exili. 30 anys fora, oi?
Sí, sí, a la vora. Sí, sí, a la vora 30 anys, sí.
I en aquests 30 anys em sembla que fins i tot ni escoltava gaire la ràdio.
Sí, escoltava Ràdio Andorra. En l'època... Te'n recordaràs d'aquelles noies que deia aquí, Ràdio Andorra, tothom la coneixia.
Sí, tenia una veu una mica especial, eh?
Exactament, sí. L'escoltava, a França escoltava Ràdio Andorra, sí.
I aquí a Barcelona què escoltava?
És que a Barcelona tenia dificultats, per escoltar Ràdio Barcelona. Escoltava naturalment Ràdio Barcelona, i prou, fora de Ràdio Barcelona no escoltava ningú més. Quan estava a l'exili,
Vostè, senyor Garriga, va tenir la sort de treballar amb Adrià Gual. Moltes vegades aquí hem parlat del quadre d'actors de Ràdio Barcelona, hem parlat del quadre d'actors que dirigia Armand Blanc, però el quadre d'actors d'Armand Blanc venia d'aquell que va crear el senyor Adrià Gual.
L'Adrià Gual, que era el meu mestre a l'Institut del Teatre, del qual jo era deixeble d'ell, va dirigir el quadre de Ràdio Barcelona, el quadre escènic, i una vegada em va cridar a correcuita un dissabte, quan jo tenia 20 anys, perquè se li havia posat malalt el primer actor que tenia en aquell moment, que era en Torrents, el marit de l'Assumpció Casals, i tenien de representar l'endemà el Maricel. I com que jo havia fet moltes vegades el Maricel, esclar, em va dir, com que és només per llegir-lo, no és pas per actuar, i jo vaig estar una mica esbarat, perquè hi havia la Nicolau, hi havia la Frontosa, em penso que es deia, hi havia una colla d'artistes molt important. Però bé, vaig fer el Maricel a Ràdio Barcelona, quan jo tenia 20 anys. Vaig fer el Seït, em penso que em vaig sortir bastant bé, perquè em van pagar com si fos el primer actor, em van donar 12 duros.
Déu-n'hi-do, llavors era força, oi?
Sí, perquè mira, un obrer guanyava 12 o 13 duros a la setmana,
Imagina't.
I a mi em van donar 12 duros per fer el Maricel,
I de les primeres coses que va fer a la ràdio la Francina Boris, quines van ser?
Mira, jo és que vaig entrar que tenia encara no havia fet 15 anys, en tenia 14 llavors. I vaig començar i vaig estrenar a Ràdio Girona i no sabia ni que era una locutora. Aquesta és la veritat. Ens van venir a buscar a col·legi, les nenes que llegien més bé, ens van fer uns exàmens i em van triar a mi. Però no tenia ben bé idea. Però em va fer molta il·lusió, perquè a mi m'agradava molt fer poemes i recitar i tot això. I de petita, el meu pare m'havia ensenyat a llegir en català i ho feia força bé. Llavors vaig entrar a Ràdio Girona i allà, mira, s'obria a la una del migdia i es tancava a les tres, en principi. Es començava amb unes seccions dedicades als infants i a la dona. Fèiem com un programa femení. Després era l'hora de retransmetre les notícies i després posàvem discos fins al final. Això al dematí, i també a la tarda de 6 a 9 i connectàvem amb Ràdio Associació de Catalunya. Es donava compte dels canvis de valors i de monedes, l'hora oficial i discos altra vegada, i a les 11 ja tancàvem, o si hi havia una retransmissió molt important. Això és un croquis de programació que va perdurar força. Però ara que s'acosta Nadal, em fa gràcia de pensar com era tot allò. Llavors me'n recordo que anunciàvem, ja fèiem publicitat, i els torrons de Xixona s'anunciaven a 6 pessetes i mitja al quilo. I la Casa Nou Viles oferia costelles de xai a 2 pessetes dels 400 grams, una lliure. I a Can Torrelles, que tenien pallisses per home, a 22 pessetes. O sigui que, com pensem en aquell temps i en ara, han passat uns anys, però tot és tan distint...
Tot és tan car...
És tan diferent que no, extraordinàriament. La ràdio va entrar a les llars per aquells que encara no en tenien, compraven un aparell que es convertia en una il·lusió, un aparell de galena. Era amb els seus aficionats, va sorgir aquesta inquietud, i feien un aparell de galena. Només calia comprar llavors una bobina amb fil d'aram, una pedra de galena, una agulla de fer contacte i els auriculars sols que ja en venien. I tenien ja la capsa de cigars fàries, que llavors eren de fusta i permetien a Ferrari els estris. I llavors amb aquella antena escoltaven Ràdio Girona.
Doncs de l'evolució i dels canvis de la tècnica ens ha de parlar també el senyor Teodor Garriga, però no només de la tècnica, sinó també dels continguts, perquè tant el senyor Garriga com la senyora Boris doncs han treballat a la ràdio en temps de la república, en temps de la guerra, i després també de la guerra en dictadura, democràcia, és a dir, canvis importantíssims que lògicament han influït en els continguts de la ràdio i la manera de donar la informació.
Si em permet, la Francina i,
digues.
I vos, jo els volia parlar que jo conec la ràdio des d'abans que hi hagués la primera emissora a Espanya. A banda de Ràdio Barcelona, sí. Hi havia un enginyer que és el que va crear Ràdio Barcelona, era un enginyer del carrer de Palau, que era un tècnic. Una vegada venim d'Estocolm d'un congrés, van no enredar, sinó que va demanar amb un equip de Ràdio Cité de París que vinguessin a Barcelona a fer una demostració de ràdio amb espais oberts, i resulta que l'any 23, no l'any 24, el 23 precisament de setembre del 23, hi van fer unes emissions d'espais públics i van instal·lar per allà on ara hi ha el brollador del Buigues, van instal·lar una... No, en aquell moment no es deien ni altaveus, en deien trompes, jo tenia 13 anys, Van instal·lar unes trompes en aquells arbres i van fer una emissió des d'aquell túnel de Campovill, que allò va ser una cosa de diables, allò, una cosa de bruixots, no us podeu imaginar, aquella gent amb badalits com mirava a través d'aquell arbre, d'aquells arbres, aquelles trompes que penjaven, no sabés, clar, ara no es pot comprendre gaire, però aleshores va ser una cosa de bruixes,
A mi m'agradaria que tant la Francina Boris com Teodor Garriga ens recordessin a qui escoltaven, a qui admiraven, home, a qui seguien, amb qui compartien micròfons, també.
Escoltàvem, no ens escoltàvem a cap emissora més que a Ràdio Barcelona.
I si escoltaven Ràdio Barcelona, per exemple, amb qui es trobaven?
Doncs amb en Toreschi, me'n recordo, llavors, te'n recordes tu?
Sí, més o menys ens havien trobat junts, jo estava a la ràdio abans que tu, sí. Jo havia conviscut amb en Toreschi i amb en Miret, amb la Rosa Cotó,
Hi havia molta gent important, llavors,
Sí o no, els importants són ara, dona.
Què va?
Escolta, aleshores nosaltres, els locutors d'aquella època, érem simplement uns aprenents que estàvem a les beceroles de la ràdio. Sí.